Bon dia, són les dues. El Real Madrid porta a la Fiscalia els crits racistes contra Vinícius. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia. Els insults que va rebre el brasiler al camp del València han provocat un escàndol internacional. La Federació Espanyola de Futbol acaba de garantir que hi respondrà amb fermesa.
No les quepa la menor duda que el comitè que actua de manera autònoma de la Federació actuarà. Y estoy convencido de que deberá sancionar. La respuesta firme de la Federación debe existir, pero no deben de dejar aplicarla.
El president de la Federació, Luis Rubiales, també ha carregat contra Javier Tebas després que el president de la Lliga se l'estingués ahir amb Vinícius a través de la xarxa. Tebas troba injust que el jugador qualifiqués l'estat espanyol i la Lliga de racistes.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida repassem totes les reaccions a aquest episodi lamentable d'ahir a Mestallers, la desena vegada que es denuncien expressions racistes al món del futbol aquesta temporada. Des de l'Observatori contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància a l'Esport, Esteban Ibarra assenyala els grups ultras com a origen del problema, ho ha dit el Món RAC1.
España tiene un problema con el racismo en el fútbol, es verdad, y los principales protagonistas son los grupos ultras del fútbol, que son los que acaban infectando al conjunto de los seguidores.
Doncs bé, coincidint amb aquest escàndol, els sindicats han aixecat la veu per demanar als partits que aïllin l'extrema dreta i les formacions que li donen cobertura. Ha nascut a Barcelona el primer nadó fill d'una dona amb l'úter trasplantat. Els cirurgians de l'Hospital Clínic responsables de la intervenció ho consideren un petit miracle. I l'últim titular, com sempre, és pel temps. Aquesta tarda s'esperen xàfecs a moltes comarques. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, serà una tarda moguda amb ruixats i tempestes a moltes comarques. Fins i tot localment poden descarregar amb intensitat, amb calamarsa o pedra, i de fet hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja a moltes comarques. Afectaran especialment les comarques interiors, el Pirineu, el Prepirineu i també punts del prelitoral, i seran menys probables, en canvi, en sectors de la costa. I tot plegat amb temperatures força semblants a les d'ahir i una cota de neu al voltant dels 2.400 metres. I demà s'espera una dinàmica de temps semblant, alguns ruixats dispersos de bon matí i a la tarda de nou aquestes tempestes que guanyaran protagonisme, especialment a les comarques interiors.
Ara són les dues i pràcticament 3 minuts.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Assenyala a la graderia dient...
Pot ser que algú l'hagi insultat,
també pot ser
que sigui això.
Jo crec que va per aquí, compte.
Què fa Vinícius?
És justicier, assenyalant...
Se'n va assenyalant un aficionat en concret, encara ara l'insulta també, clarament se li llegia també els llavis a Vinícius.
A un metre dels aficionats, eh?
Él no quería continuar, después le he dicho, no me parece justo que tú tienes que parar el partido, porque no es tu culpa, tú no eres el culpable aquí, tú eres la víctima, que ha seguido jugando. Y después, además de esto, le sacan una tarjeta roja sin sentido, porque esta no es una agresión.
Mira, luego, si Vini quiere seguir jugando, seguimos jugando, pero si Vini me dice no juego más, yo me hubiera bajado del campo con él, porque al final no puedo tolerar esas cosas. Y de ahí adelante el partido se ha calentado mucho y con la tangana yo creo que el primero que debe recibir rojo es Hugo Duro, porque cojo del cuello a Vini y luego la reacción de Vini es intentando despejarlo con la mano.
Mestalla no ha dicho mono en ningún momento, ha dicho tonto.
Ahora sí.
No, aquí no venimos, es que creo que está jugando con un tema que a lo mejor debería desarrollar más, ¿eh? Yo no digo que tenga razón o que no la tenga.
¿Por qué ha parado el partido el árbitro?
Bueno, porque el jugador le ha dicho lo que ha pasado allí.
¿Por qué le decían tonto? ¿Ha parado el partido porque le decían tonto?
No, no creo.
No, ha parado el partido porque ha abierto el protocolo de racismo.
Doncs això que heu sentit és la pel·lícula del que va passar ahir a Mestalla amb Vinícius, Xavi.
Exacte, corria el minut 70 de partit quan el futbolista brasiler del Real Madrid va sentir com un aficionat del València li dirigia insults racistes. En aquest moment, Vinícius es va girar, va anar a increpar directament a qui creu que l'havia insultat. Alguns companys d'equip, com Lucas Vázquez, també van anar-li a dir el nom del porc al seguidor en qüestió, i l'àrbitre del partit, de Burgos Bengoetxea, va aturar l'enfrontament fins que la megafonia de Mestalla no va posar ordre. Finalment, moment, el joc es va reprendre, però De Burgos Bengoetxea no va incloure res del que havia passat a l'acte, després va rectificar i el va ampliar, fins al punt que va fer constar que un aficionat li havia cridat Mico, al davanter del Real Madrid. Aquests van ser els fets. A partir d'aquí n'hem anat sabent també les conseqüències, i una d'elles, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
És que el Madrid ja ha posat denúncia a la Fiscalia contra els delictes d'odi i discriminació.
Sí, el conjunt blanc ha estat el darrer actor involucrat en aquest cas Vinícius en posicionar-se, i ho ha fet aquest migdia per comunicar que ha denunciat els insults al seu jugador davant la Fiscalia General de l'Estat per un delicte d'odi, per ser textualment un atac directe al model de convivència del nostre estat social i democràtic de dret. També la Fiscalia de València ha actuat d'ofici i ha obert diligències per investigar el cas. Per aquest motiu, el Real Madrid també demana en el comunicat que s'investiguin els fets i es depurin responsabilitats, una feina que el president de la Lliga, Javier Tebas, defensa que ja s'ha començat a fer. Novament, aquest matí, després de referir-s'hi ja ahir, Tebas deixa clar en un nou fil a Twitter que persegueixen el racisme amb tota la duresa dins les seves competències, que s'han denunciat 9 vegades insults racistes, 9 dels quals per insults contra Vini, que sempre s'han identificat els energúmens i s'han denunciat els òrgans corresponents, i que no es pot permetre que es malmeti la imatge d'una competició que és símbol, diu, d'Unió de Pobles, on més de 200 jugadors de raça negra en els 42 clubs reben cada jornada el respecte i l'estima de tota l'afició. I només problemes puntuals, perquè insisteix en que han estat només 9 fins ara, 10 amb aquest cas d'ahir, cosa que promet a més que erradicaran. Per tot això, consideren que ni Espanya ni la Lliga són racistes, tal com també ha defensat, de fet, aquest matí el president del moviment contra la intolerància i membre de l'Observatori de la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport, que alhora forma part de la Comissió Antiviolència del Consell Superior d'Esports del Govern Espanyol, Esteban Ibarra, en una entrevista al Món RAC1. Ibarra nega que Espanya sigui racista, tot i que sí que admet que la cosa canvia quan hi ha futbol pel mig.
España tiene un problema con el racismo en el fútbol, es verdad, y los principales protagonistas son los grupos ultras del fútbol, que son los que acaban infectando al conjunto de los seguidores.
En aquesta entrevista, Ibarra també ha explicat que l'àrbitre hauria d'haver suspès el partit o almenys desallotjar la grada d'on provenien els càntics racistes, tenint en compte que amb la reforma del Codi Penal del 2015 es van incorporar aquest tipus de comportaments com a delictius.
Busquem més reaccions. També n'ha parlat fa uns minuts el president de la Federació Espanyola de Futbol, ara el sentíem, Luis Rubiales.
Amb un discurs totalment oposat al de Tebas, o fins i tot d'antiviolència, que resisteixen a veure que Espanya té un problema amb el racisme, per Rubiales és tot el contrari.
Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país. De comportamiento, de educación, de racismo. Mientras que haya un solo aficionado, un solo indeseable o un grupo de indeseables que insulte por condición sexual, por color de piel, por credo, pues tenemos un grave problema.
Un Rubiales que lamenta que les sancions que hagi pogut proposar sempre la Federació Espanyola no s'hagin complert per un tema competencial, però també ha celebrat que amb la nova llei de l'esport això pugui canviar i sí que es puguin aplicar tal com passa en altres països.
I encara ens queda, Bassas, una versió dels fets important, lògicament la del València, una de les parts implicades.
I de moment el que n'ha dit és que prendrà mesures exemplars contra els dos individus que van insultar el futbolista del Madrid. Ja ho van anunciar ahir al vespre quan van emetre un comunicat lamentant els insults, això sí, sense parlar en cap moment de racisme i posant també el focus en l'actitud que el jugador Vinícius havia tingut dins el terreny de joc. Ho acaben de fer una altra vegada ara, perquè tenim comunicat del València en què condemnen enèrgicament aquests tipus de comportaments que diuen que no tenen cabuda en el món del futbol, que no es corresponen amb els seus valors i els de la seva afició, i insisteixen en que expulsaran de l'estadi de per vida els aficionats que van insultar Vinícius. Sigui com sigui, el Club Che, juntament amb la Lliga, també n'està acabant d'analitzar les imatges i també ho recalquen en aquest comunicat. La Lliga, amb la voluntat de retirar-los l'abonament per sempre, i el València, volíem dir, la Lliga, com dèiem, de denunciar els fets davant la justícia, amb dues possibles sancions, una de tipus administratiu pel que va passar dins l'estadi i una altra de penal que englobi, de fet, ja tots els fets. Aquesta temporada, desgraciadament, ja en tenim diversos precedents, com recordava Tebas, en total 9, 8 amb el mateix Vinícius com a protagonista, com el d'un aficionat del Mallorca, que també el va insultar quan es van enfrontar al Madrid i que va reincidir dues setmanes després amb Xucuetze del Villarreal, que és l'altre cas que tenim d'aquest aquesta temporada. Cal dir que de moment no hi ha sentència, però sí el càstig dels clubs implicats, com el Mallorca, que va retirar-li de seguida el carnet pels propers 3 anys, i la sanció d'antiviolència, que en aquest cas li va imposar una multa econòmica de 4.000 euros i la prohibició d'accés a qualsevol recinte esportiu durant tot un any. El que no estan disposats a repetir des d'antiviolència és el que va passar el setembre passat amb Vinícius al Metropolitano, en què llavors la denúncia per crits racistes també a Vinícius va quedar arxivada sense que es poguessin identificar els autors dels càntics.
Aquestes són, doncs, de moment, les conseqüències, les reaccions. Bona part que hem escoltat fins ara són del món del futbol, però encara n'hi ha més, també de futbolístiques i fins i tot del món de la política, Bassas.
Una de les més destacades ha estat la que ens ha arribat també aquest matí del president de la FIFA, Gianni Infantino, dient que no hi ha lloc pel racisme ni en el futbol ni en la societat i que la FIFA sempre donarà suport als jugadors i jugadores que ho hagin patit en carn pròpia. També s'hi han sumat personalitats des del Brasil, començant pel propi president del país, Lula da Silva, la Confederació Brasilera, Ronaldo Nazario o Neymar. També Mbappé diu que Vinícius no està sol en aquesta lluita, mentre que l'exfutbolista anglès Rio Ferdinand es pregunta quant temps durarà aquesta merda i exigeix alguna cosa més a les autoritats per posar-hi fre. Autoritats, sobretot, com deies, a nivell polític, que és el terreny en què ja ha començat a transcendir aquest cas. Una de les que ja ha fet referència aquest matí és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha començat dient-hi la seva en el debat de si Espanya és o no racista i ha acabat derivant el tema d'aquesta manera. Són declaracions a l'ABC.
Que Espanya no és un país racista i després darnos cuenta de que esto mismo ocurre también en las ofensas contra el rey, contra otras muchas personas, y creo que desde luego los campos de fútbol nunca se pueden convertir en esto.
Per tant, al final ho ha acabat comparant amb els xiulets contra Felip VI a les finals de la Copa del Rei de Futbol.
En seguirem pendents, Núria, després ho acabarem d'explicar tot plegat, perquè un dels quals també n'ha parlat del que va succeir ahir a Mestalla és el tècnic del Barça, Xavi Hernández.
Doncs mira, justament el front comú dels sindicats contra el racisme i les últimes enquestes publicables marquen avui l'onzè dia de la campanya.
Diari de campanya. Dia 11.
Davant dels auguris que preveuen que Vox podria entrar en força, els ajuntaments, els sindicats han fet pinya per reclamar que es posi un cordó sanitari a l'ultradreta. Faran campanya als centres de treball, Maria Costa.
Comissions Obreres, UGT, CGT, la Intersindical Alternativa i la Intersindical han signat un manifest impulsat per la Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Carlos de Pablo, d'UGT, avisa que Vox no hauria de tenir lloc a les institucions.
És una gran amenaça per la convivència i per les nostres vides. Vox no és ni un partit polític, és una organització feixista que utilitza mecanismes jurídics per poder integrar-se a les nostres institucions, però que estan sempre allà i que formen part de les estructures d'estat.
Pels sindicats la solució passa perquè la resta de partits facin polítiques socials per millorar les condicions de vida. Així diuen, els discursos populistes no calarien tant a les classes, sobretot més baixes.
És la posició dels sindicats. També ha entrat en campanya avui la Fundació Arrels. L'entitat ha caracteritzat els cartells d'Ernest Maragall, Ada Colau, Jaume Collboni i Xavier Trias com a persones sense llar. Ho ha fet a través de la intel·ligència artificial en el marc de la campanya Ningú sense drets, que la Fundació ha impulsat ara la recta final de la campanya electoral. L'entitat denuncia que només el 32% de les persones que viuen al carrer a Barcelona podran votar. Això mentre les últimes enquestes que es poden publicar segons la llei electoral continuen dibuixant un frec a frec per la primera plaça a Barcelona entre Jaume Collboni, Xavier Trias i Ada Colau. Segons les enquestes del periòdico i El País, el candidat del PSC és qui va al capdavant de la cursa, mentre que la del Nacional hi situa Xavier Trias. Marc Martínez Amat.
El periòdico posa els socialistes per davant amb entre 11 i 12 regidors, seguits de Junts i els Comuns amb entre 10 i 11. El País creu que Collboni tindrà 10 i Trias i Colau 9. En canvi, el Nacional situa Trias al capdavant amb 10, mentre que el PSC i els Comuns en tindrien 9 o 10. En tots tres casos, Ernest Maragall quedaria en quart lloc amb entre 6 i 7 regidors. Totes tres enquestes també preveuen que el PP serà cinquè amb entre 2 i 4 regidors i que Vox estarà al llindar d'entrar amb 2 regidors. Ningú no preveu que Ciutadans, ni Valents, ni la CUP aconsegueixin representació. Hi ha una quarta enquesta de part del PSC, que us hem avançat a RAC1, feta per Ipsos, també situa Collboni com a guanyador amb 11 regidors, seguit de Colau amb 10 i Trias amb 9.
L'enquesta del periòdico apunta que una tercera part dels barcelonins amb dret a vot encara no sap què votarà diumenge que ve. Són unes 320.000 persones. El PSC, de moment, va tan embalat que no en té prou amb una victòria. Els socialistes veuen possible impossible poder governar sense dependre de ningú. Per això demanen un petit esforç a aquest tram final de campanya que els permeti desmarcar-se de Xavier Trias i Ada Colau, ser Giró.
Un optimisme desfermat al PSC que els fa repetir una vegada i una altra que el 28 de maig podran celebrar una victòria. Collboni, però, demana anar un pas més enllà i assegurar ja les urnes que serà el pròxim alcalde de Barcelona.
Demano el vot útil per tenir un govern fort i un alcalde fort. Demano una majoria àmplia per no dependre de ningú.
El líder del partit, Salvador Illa, s'encarrega des de fa uns dies de posar també una mica el fre. Illa assegura que cal prudència amb les enquestes i demana un últim esforç a aquest tram final de campanya.
Les enquestes són enquestes i els ciutadans en reuniran afortunadament aquest diumenge. I els demanem la seva confiança. No hi ha res fet. Les urnes, el 28 de maig, obren buides.
Els socialistes reivindiquen que són el partit de les polítiques útils. Aquest matí han aprofitat un acte amb gent gran per treure pit de la pujada que el govern espanyol ha fet de les pensions, un 8,5%.
Ada Colau admet que hi ha un frec-a-frec al capdavant de les enquestes i posa la banya a convèncer els indecisos. La candidata de Barcelona en Comú creu que ara més que mai es tracta d'avisar què hi ha en joc, Sílvia Solanes.
Colau contraposa el seu model, diu, de futur amb el dels altres candidats. Assegura que volen aturar i, en casos com el de Xavier Trias, fins i tot desfer el seu llegat. I si ahir demanava prudència i concentrar el vot progressista, avui ja mira els indecisos. Veu que estan ajustats, però no compra que li hagin marxat votants fidels, com apunten algunes enquestes.
També jo he vist que la intenció directa de vot, per exemple, la més alta és la nostra. Vull que després, si segons com es formen les preguntes, etc., poden haver-hi unes dades o unes altres, però jo crec que està molt ajustat, és cert, i que aquests dies hem d'intensificar l'explicació als indecisos sobre què està en joc el dia 28.
N'ha parlat des de la zona universitària, on ha anunciat un any d'abonament de franc al B5 per a joves d'entre 16 i 20 anys per fomentar el seu ús.
Xavier Trias no es creu les enquestes i està convençut que serà ell qui guanyarà les eleccions d'aquest diumenge. De fet, el candidat de Junts assegura que això és el que li diuen els sondejos interns. Trias pronostica que la immensa majoria d'indecisos l'acabaran votant a ell, Adrià Santasusagna.
Trias no creu que hi hagi cap indecís que s'estigui plantejant votar de Colau. El candidat diu que la gran majoria vol un canvi a la ciutat i que ell és l'únic que encarna aquest canvi.
Crec que m'afavoreix a mi, perquè els indecisos el que és evident és que hi ha quasi un 80% de gent que vol un canvi. Per tant, amb els indecisos això encara és més elevat i, per tant, pues, jo crec que ens anirà bé.
Sobre els pactes postelectorals, Trias ha deixat clar que ell va per lliure, que aquestes són les condicions que va treballar amb Junts i que, per tant, serà ell qui decidirà amb qui s'entén i amb qui no.
Ernest Maragall està convençut que encara poden fer el tomb a les enquestes amb el vot també dels indecisos. L'alcaldable d'Esquerra demana a tots els seus un últim esforç també aquest final de campanya per intentar mantenir els resultats de fa 4 anys. Laia Colomer.
Ernest Maragall creu que diumenge no quedaran tan enrere com pronostiquen les enquestes. Veu camp per recórrer entre els indecisos i també en poder mantenir els vots que van obtenir fa 4 anys. En una roda de premsa, l'Agència Catalana de Notícies ha assegurat que està tranquil.
No em sento gens limitat en la possibilitat d'obtenir resultats clars i mesurables del manteniment de l'espai electoral d'Esquerra Republicana del 2019. Les enquestes del 2019 tampoc eren tan bones, de manera que ja hi estem acostumats.
I sobre possibles pactes postelectorals, el candidat d'Esquerra diu que Xavier Trias s'està allunyant.
Pregunti-li amb ell, perquè cada cosa que diu més aviat tendeix a allunyar. Quan s'expressa en termes com els que es expressava, sembla que era ahir mateix, no? O turisme o passa gana, sembla que digui que ja li està bé aquest panorama de desigualtats estructurals. Ell mateix ho està posant difícil.
Maragall insisteix que ell només pactarà en base a projectes i que no entrarà en cap subhasta de cadires i càrrecs.
I Ciutadans no vol ni sentir a parlar de les enquestes. El líder a Catalunya, Carlos Carrizosa, demana als votants que no es deixin entabanar, diu, per profecies interessades. Mara Poyató.
Carlos Carrizosa assegura que darrere dels sondejos hi ha una intenció clara de manipular el vot. Per això el líder de Ciutadans diu que no se'ls creu.
Que no dejen que se cumplan esas profecías que hacen algunos, profecías absolutamente interesadas con las encuestas, que tratan de teledirigirles al voto. No piensen en los votos que les digan las encuestas. Piensen en lo que quieren, en lo que les gusta, en los candidatos que de verdad puedan suponer un cambio.
Tot i que les enquestes deixen a Ciutadans fora de l'Ajuntament de Barcelona, Carrizosa confia en que la candidata Anna Grau sigui regidora.
Al marge de Barcelona, avui fem la radiografia de Tarragona. El republicà Pau Ricomà aspira a repetir com a alcalde, amb el PSC com a gran rival. Els socialistes estrenen candidat, Rubén Viñuales, que està fitxat de Ciutadans. En Comú Podem, la CUP, Junts o el Partit Popular podrien tenir la clau de la governabilitat, Esteve Giral.
Dos grans aspirants. Un, Pau Ricomà, que opta la reelecció amb la promesa d'aprofundir en el canvi. El republicà va desbancar fa 4 anys a Josep Félix Ballesteros després de més d'una dècada de govern socialista. L'altre, Rubén Viñuales, a punt de fer els 40 anys, que lidera un PSC aparentment renovat després del final d'etapa de Ballesteros. Un dels temes que més allunya a Esquerra i PSC és decidir per on ha de créixer Tarragona. Esquerra sosté que ho ha de fer relligant els barris, i el PSC, que ho ha de fer també per llevant, mirant a mar.
La ciutat ha de créixer, sobretot per fer uns barris dignes, cohesionats, amb accés, per exemple, amb noves biblioteques, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta, generar tot un espai i, importantíssim, portar el tramvia.
Creiem que l'urbanisme no pot ser classista, no pot dir només que creixi a Ponent, que s'acumuli tot a Ponent i llevant que no creixi. No, això és un urbanisme classista.
En Comú Podem i la CUP per l'esquerra i Junts i el Partit Popular per la dreta no tenen opcions de guanyar les eleccions, però saben que els seus resultats marcaran segurament l'estratègia dels pactes i que segurament acabaran decidint qui ha de ser l'alcalde de Tarragona.
Gràcies, Esteve. Ara falten 6 dies per les eleccions. I són les 2:20.
RAC 1 migdia.
I continuem repassant més notícies d'aquest dilluns, perquè en plena campanya electoral també s'ha volgut fer sentir el Cercle d'Economia. Els empresaris d'aquesta entitat asseguren que l'evolució de l'economia catalana els últims anys és preocupant. En la seva nota d'opinió, abans de les jornades econòmiques de la setmana que ve, avisen que el nivell de vida dels catalans està estancat des de principis de segle i que des de l'any 2000 l'economia catalana ha perdut terreny respecte d'Espanya, però també respecte d'Europa. Montse Martí, bon dia.
Bon dia. Enmig dels missatges optimistes tant del govern català com de l'espanyol, que l'economia va bé, que es creix més que d'altres països i que el mercat laboral resisteix, els empresaris del Cercle posen aigua al vi. Avisen que el 2021 el nivell de renda per càpita dels catalans ha estat molt semblant al del 2000, és a dir, que fa més de 20 anys enrere. El president del Cercle, Jaume Guardiola, diu que s'han empalmat tantes crisis que no s'ha pogut analitzar en perspectiva.
La reunió anual vam pensar utilitzar paraules com permacrisis i policrisis, no? Però al final algú de la Junta va dir que era pedant, era molt pedant, i vam decidir tornar un nom una mica més convencional, no? Però mica, quan vius aquesta intensitat d'aquestes situacions, doncs tens tendència a avaluar molt el curt termini. El país també et porta molt al curt termini, no?, per la polarització i els debats electorals, i segurament a vegades fa falta aixecar una mica la mirada, no?
Els empresaris del Cercle demanen a la Generalitat també que generi les condicions necessàries perquè les empreses que van marxar de Catalunya durant el procés puguin tornar. Assegura que es tracta de generar la confiança necessària perquè Catalunya i Barcelona tornin a ser localitzacions perquè les empreses instal·lin els seus centres de decisions. La nota d'opinió ocupa 17 pàgines aquest cop i toca des de l'economia catalana a l'espanyola i en plena campanya electoral de les municipals. També llança avisos per la gestió Barcelona. A la nota, el Cercle parla de Rodalies i avisa que, tot i la falta evident d'inversions, és una infraestructura, i també els ferrocarrils de la Generalitat, diu que està força al límit de la seva capacitat.
Doncs aquesta és la petició del Cercle per donar embranzida a Barcelona i en general a Catalunya. El cas, però, és que aquesta setmana trobar allotjament a preu raonable, si més no, a la ciutat, a la capital catalana, és missió impossible. Els preus per habitació són molt més alts de l'habitual i costa trobar una habitació doble per menys de 100 euros per cap. Xavi Pardo.
Aquests dies s'han de fer a la ciutat dos concerts de figures internacionals que no visiten cap altra ciutat de l'estat. Són Elton John, que actua avui i demà al Palau Sant Jordi en el marc de la seva gira de comiat, i després de dimecres a diumenge serà el torn de Coldplay, que complirà de com a goma aquestes quatre nits l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Però és que a més s'han de fer a Barcelona diversos salons de negocis que fan que el sector turístic ja estigui fent l'agost, fins i tot més que durant el Mobile. Ho explica el president d'Apertur, Quique Alcántara.
Les properes dues setmanes seran importantíssimes pels concerts, pel Primavera Sound també, i són dates millors que el Mobile en general. La veritat és que són els dies importants del nostre sector i amb moltes ganes de que tot surti molt bé.
Aquest augment de la demanda provoca una pujada de preus. En el millor dels casos, reservar ara una habitació a Barcelona costa el doble del que és habitual per aquestes dates.
Irlanda ha sancionat Meta amb la multa més gran que s'ha posat mai a Europa per vulnerar la privacitat dels usuaris de Facebook. La multinacional haurà de pagar 1.200 milions d'euros.
Fa gairebé 3 anys que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va vetar la transferència de dades d'usuaris europeus a proveïdors nord-americans. Des de llavors, la multinacional de Mark Zuckerberg ha estat esquivant aquest veto, agafant agafant-se a unes clàusules dels contractes, però la justícia europea ha arribat a la conclusió que tampoc no garantien els drets i llibertats fonamentals dels usuaris. Per tant, obliga la companyia a aturar la transferència de dades personals de ciutadans europeus als Estats Units i també a tornar les que ja s'hagin enviat aquests anys. Els 1.200 milions que haurà de pagar Meta superen de llarg la multa més cara que s'havia posat fins ara a Europa per violació de la privacitat dels usuaris. Són els 756 milions que les autoritats de Luxemburg van imposar a Amazon.
Les 2:24, ara tornem. Arribarem a 2:45. Ha nascut a l'Hospital Clínic el fill de la primera dona trasplantada d'úter a tot l'estat. El nen va néixer el 10 de març, després que la seva mare, la Tamara, se sotmetés al trasplantament el 2020. Els cirurgians expliquen que és un petit miracle de la ciència. Anna Salvador.
La Tamara Franco va néixer sense úter i per poder ser mare li van fer un trasplantament gràcies a la donació en viu de la seva germana. Dos anys després va aconseguir quedar-se embarassada i tenir el seu fill, Jesús. El nen va néixer prematur i ha estat a l'UCI fins avui, que ja està totalment sa. El seu cas forma part d'un projecte experimental de l'Hospital Clínic i han treballat més de 100 professionals. El cirurgià Antonio Alcaraz ha destacat la rellevància del cas.
Tienen la sensación de haber creado las circunstancias para que la vida vuelva a surgir. Entonces eso para nosotros pues es importantísimo. No es solo una historia técnica, es una historia de emoción.
Per la seva banda, la mare ha volgut agrair la feina dels sanitaris.
Estoy muy feliz por cómo ha salido todo esto, que la verdad que es un proceso muy duro, pero que realmente ha merecido la pena. Quiero dar las gracias a todo el equipo médico que conlleva todo esto, tanto enfermeras como los cirujanos, pediatras, en fin, todo.
Arreu del món només hi ha una cinquantena de nens que, com en Jesús, han nascut amb aquesta tècnica.
Ha mort un menor d'edat en un accident de trànsit en què el conductor, el seu germà, anava begut, drogat i no tenia carnet. El jove que portava el vehicle ja l'han detingut, Eudald Martínez.
Ha passat a 6:45 del matí a la carretera GIP 5223 a l'altura de Riudaura, a la Garrotxa. El cotxe en què circulaven tots dos ha sortit de la via i ha quedat bolcat al marge de la carretera. La víctima era veí de Montagut i Oix. El conductor ha resultat ferit, ha donat un resultat en la prova d'alcoholèmia de 0,60, més del doble del permès, i també ha donat positiu en la prova de drogues. A més, no tenia permís de conduir i també l'han portat ferit de poca gravetat a l'Hospital Josep Trueta, on ha quedat sota custòdia policial dels Mossos.
La policia espanyola ha detingut un home a Lleida que en va intentar matar un altre a Pamplona.
L'agressió i la víctima eren companys de feina en una obra que es feia a la capital de Navarra. Arran de la discussió entre tots dos, l'acusat va treure una navalla de grans dimensions i va intentar apunyalar el seu company. Va passar el setembre, però no el van poder detenir fins aquest mes de maig perquè l'home estava desaparegut. Per identificar-lo han estat claus les imatges de seguretat del lloc on va passar l'intent d'agressió.
Desarticulada una organització dedicada al cultiu de marihuana que s'hauria embutxacat més d'un milió d'euros.
El grup tenia la base a Castelló, però tenia ramificacions a Tarragona i a Barcelona. En total, la Guàrdia Civil ha detingut 31 persones com a presumptes autores dels delictes d'organització criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. El nou d'ells el van arrestar a Tarragona i a un altre a la de Barcelona. Durant l'operació, els agents han fet més d'una vintena d'escorcolls domiciliaris en què han intervingut més de 10.000 plantes, 69 quilos de cabdells, a més de 5.000 euros en efectiu, una pistola i també vehicles d'alta gamma.
Detenen dos monitors d'un esplai de Barcelona després d'un enfrontament amb la Guàrdia Urbana.
Va passar diumenge a la matinada durant la festa d'aniversari que l'esplai del Pi feia a la plaça del barri gòtic de la ciutat. L'entitat assegura que, tot i que tenien autorització fins les 2 de la matinada, els agents els van voler fer fora de males maneres. Asseguren que fins i tot van lesionar alguns dels assistents amb estrebades, cops de porra i també llançant-los esprai irritador pocs metres de la cara. Des de la Guàrdia Urbana, en canvi, asseguren que els agents van actuar després que els integrants de l'esplai els insultessin i els llancessin llaunes. Avui s'espera que els dos detinguts passin a mans de la justícia acusats d'atemptat a l'autoritat.
Mentrestant, l'Audiència de Barcelona jutja avui un exmonitor d'un centre de menors per haver agredit sexualment un noi amb un trastorn autista. Li demanen 67 anys de presó. La víctima ho va explicar anys després, gràcies a una xerrada de prevenció d'abusos sexuals. Més detalls des del Palau de Justícia. Bernat Iñigo, bon dia.
Bon dia. El noi estava ingressat en un centre subcontractat per la DGAI a Teià, al Maresme, perquè la seva mare estava a la presó. Tenia 14 anys. L'any 2017, una infermera va fer una xerrada perquè els nanos sabessin detectar casos d'abusos sexuals i allò li va obrir els ulls. Segons la seva psicòloga, de seguida se'n va adonar.
La infermera em va explicar i que li va preguntar quines conseqüències tenia una persona si havia patit abusos sexuals.
Després d'això li va explicar a la seva mare que un monitor de les nits l'havia violat 4 vegades el 2014, 3 anys abans. Tant la dona com els pèrits expliquen que arran dels fets el noi pateix estrès posttraumàtic, té problemes per dormir i també per tenir una sexualitat plena. Una companya de feina de l'acusat, en canvi, ha assegurat que era un bon professional i creu que si hi hagués passat cap agressió, ella se n'hauria donat. L'home declararà demà.
També a l'Audiència de Barcelona continua avui el judici a un pres que en va matar un altre amb un ganivet. El cap de servei de Brians 2 ha explicat avui que no era la primera agressió amb arma blanca per part d'aquest intern Benet.
No, l'assassinat pel qual el jutge anara va ser el 2020, però segons el cap de servei, 4 anys abans, l'acusat ja va protagonitzar una agressió similar, tot i que aquell cop va acabar amb ferides lleus.
El 2016, en la biblioteca del módulo 2, que apuñaló en el cuello a otro interno porque también decía que era un violador. En aquel momento se le aplicaría un primer grado, pero claro, no son infinitos en el tiempo.
També han declarat avui els funcionaris de presons i la sanitària del centre que van intervenir després de l'últim apunyalament mortal. Han confirmat que l'acusat, encara amb el ganivet a la mà, els va impedir acostar-se a la víctima.
Entramos, después de un par de minutos más, el acusado, aún con un cuchillo en la mano, no nos dejaba acceder al cuerpo.
Les imatges demostren que l'agressió va durar gairebé un minut i durant aquest temps li va clavar al voltant de 40 ganivetades a la víctima, que complia condemna per prostitució de menors.
I avui ha arrencat una nova vaga dels pilots d'Air Europa. Fins al 2 de juny faran 8 dies d'aturades que afectaran totes les bases i centres que té l'aerolínia a l'estat espanyol. A l'aeroport del Prat es notarà poc. La vaga la convoca el sindicat Seble, es queixa de les condicions laborals dels pilots i acusa la direcció de l'empresa de jugar amb els drets dels treballadors. Air Europa diu a la seva pàgina web que els passatgers afectats poden canviar el bitllet per volar qualsevol altre dia dels propers 30 o també demanar el retorn del preu del bitllet per agafar un vol en un altre moment. I encara un apunt més relacionat amb la mobilitat, perquè després de 3 setmanes cap per avall, la línia R2 cap al Garraf i també els trens regionals del sud del país tornen a circular amb normalitat. Avui és el primer dia feiner sense incidències, després que s'ha pogut resoldre l'avaria de Gavà, que s'ha allargat, recordem-ho, 3 setmanes.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
4 minuts de 2:45. Començàvem el RAC 1 migdia parlant de les reaccions a un nou episodi de crits racistes contra Vinícius, fet del qual també n'ha parlat el tècnic del Barça, Xavi Hernández.
Sí, ho ha fet en la roda de premsa prèvia al partit de demà al camp del Valladolid. Xavi condemna els fets i demana càstigs contundents contra els culpables. Ara els sentirem i en el capítol esportiu parlarem de les novetats en la llista per aquesta visita a l'estadi de Zorrilla.
RAC 1 migdia.
Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper, allà és on ha parlat fa una estoneta el tècnic del Barça, Xavi Hernández, insistim, amb un dels temes destacats a comentar, aquests crits racistes contra Vinícius del València-Reial Madrid, jugat ahir a l'estadi de Mestalla. I Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Xavi ha demanat més contundència per acabar amb el racisme i els insults als camps de futbol.
Sí, ha fet una crida a la Unió contra aquesta xacra, independentment del club que representi cadascú.
Condemnar qualsevol acte de racisme en qualsevol camp, qualsevol jugador. Aquí no hi ha escuts. Al final es tracta de persones i hem de condemnar qualsevol acte de racisme, no? Com ahir el que vam viure a Mestalla a Vinícius, no? I crec que el València ho està fent, no? Està intentant identificar aquestes persones i condemnar aquests actes, perquè no, sí, sembla que no avancem, però ens hem de posar molt forts per erradicar d'una vegada per totes ja el racisme.
També ha lamentat que estigui tan normalitzat l'insult al món del futbol. Considera que aquesta pràctica no passa en altres àmbits i que s'ha de ser inflexible.
Se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero o a ningún periodista, ¿no? Quizás sí, ¿no? Pero en el mundo del fútbol. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Pues esto es así, hay que imponerse. Hay que imponerse, a mí me parece bien. Un insulto, o sea, se para el partido, no jugamos.
Un Xavi que no creu que la Lliga o Espanya en si siguin racistes, però que demana més educació social per evitar situacions com la d'ahir.
No creo que hay que llegar al punto de decir que España es racista o la Liga es racista. No, pero hay actos, han habido actos de racismo. Y estos son los que hay que condenar, ¿no? Y educar a la gente. De alguna manera, cuando nos dicen el futbolista, el entrenador, deben ser ejemplos para la sociedad, ¿no? Pero si estamos en un entorno donde nos insultan y nos dicen de todo, pues es muy difícil llegar a ser un ejemplo, ¿no? Y no rebotarte y no enfadarte. Esto es lo que le pasa a Vinicius.
Diu que s'ha de defensar Vinicius i tots els professionals implicats en el món del futbol i planteja que potser ara sí aquest capítol significa un abans i un després.
Doncs tot això pel que fa a les reaccions de Xavi Hernández, als fets que van ocórrer ahir al camp del València, a Mestalla. Parlem ara ja del vessant esportiu, Marta, amb la Lliga ja guanyada i celebrada. Xavi comença a mirar cap a la temporada que ve amb el focus centrats en l'hipotètic retorn de Messi.
Sí, a l'espera que la Lliga aprovi el pla de viabilitat econòmic del Barça, un vistiplau que de portes endins es dona per fet, Xavi ha posat la pilota a la teulada de Messi, que recordem-ho té una oferta multimilionària de l'Aràbia Saudita. Diu Xavi que el seu retorn dependrà en gran mesura del que Messi vulgui.
Está en el aire. Depende de muchas cosas. Poco más puedo decir. Al final es un futbolista espectacular, es una persona que tengo amistad con él y vamos a ver si se puede dar o no se puede dar. Depende en mucho de los casos en su intención, en la intención que tenga Leo.
L'altra gran prioritat de la planificació esportiva és l'arribada d'un pivot defensiu de primer nivell que pugui omplir el buit de Busquets. Xavi considera aquest fitxatge clau i ja vam explicar divendres que el migcampista del Bayern de Munic, Joshua Kimmich, li ha passat per davant el jugador de la Real Societat, Martín Zubimendi, en la llista de candidats. Kimmich és ara mateix el preferit. Després que el seu elogi a Zubimendi aixequés polseguera Donosti, avui Xavi ha estat una mica més contingut parlant de l'alemany.
Bé, es va enfadar el director esportiu de la Real Societat, es va enfadar, però és que em pregunteu, i al final no és que vulgui faltar respecte ni desestabilitzar cap equip, ni més enllà, no tinc cap objectiu de desestabilitzar cap equip. Pues en Kimmich em sembla un futbolista espectacular, dels millors en la seva posició, no? Poc més a dir.
I perquè arribin jugadors, caldrà que hi hagi vendes. Aquesta ha estat la resposta, que diu moltes coses, a la pregunta de si compta amb Ansu Fati de cara a la temporada vinent.
L'únic que sabem és que el Busi no continua. Això és impepinable. A partir d'aquí veurem, planificarem què podem fitxar, què no podem fitxar, veurem. Tothom estem una mica a l'expectativa, els jugadors també, de què passarà l'any vinent. No? Però nosaltres des de dins, que ens toca decidir també, pendents del fair play, sobretot, que és el que mana actualment i on podem estar, fins on podem arribar a l'hora de reforçar l'equip.
El Barça compten amb tenir una resposta afirmativa per part de la Lliga aquesta mateixa setmana, però fons de la patronal apunten que tots els clubs coneixeran les conclusions a la presentació del pla de viabilitat la primera setmana de juny.
De fet, Marta, ara mirem més cap als despatxos que cap a la gespa. Demà, partit intranscendent a Valladolid, amb rotacions, a més a més.
Sí, Koundé es quedarà a Barcelona perquè té fatiga muscular, ha quedat fora de la convocatòria i s'assuma a les baixes de Pedri i Araujo amb molèsties musculars. Gavi torna a la llista després d'haver complert partit de sanció i també són novetat el migcampista i lateral Marc Casador i el porter Arnau Tenas. Xavi ja ha dit que tindrà minuts Pablo Torre i la resta de futbolistes acostumats a ser actors secundaris, tot i que ha deixat clar, remarcat, que volen guanyar i aconseguir els objectius individuals que tenen pendents.
Demà a les 10, aquest Valladolid-Barça. Marta, moltíssimes gràcies.
Fins
que vagi
després.
Bé. Un partit, per cert, del qual n'estarà i molt pendent l'Espanyol, que lluita per la permanència.
Hi ha vida! Hi ha vida! I tant que hi ha vida! Quan menys ho esperàvem, però més ho necessitàvem, l'Espanyol guanya 3 punts d'or. 3 punts que poden ser Oxigen pur per un equip que el necessita.
Darder i Nico van fer els dos gols de l'Espanyol que deixen l'equip a un punt de la salvació a tres jornades per acabar la Lliga. Per tant, victòria importantíssima de l'equip blanquiblau en la cursa per la permanència. Sentim què en deien els protagonistes. El tècnic Luis García li preguntaven si guanyar a Vallecas seria un punt d'inflexió. I aquesta va ser la seva resposta.
Bueno, no lo sé. Lo que sí te puedo garantizar es que este equipo va a luchar hasta el último segundo del último partido. No tengo ninguna duda de que lo vamos a luchar hasta el final. Evidentemente, sin lo de hoy, lo del miércoles, pues sería todavía más difícil. Pero bueno, hay que ser positivos, hay que ser, como he dicho, conscientes y seguir trabajando con la máxima humildad y la máxima dedicación para tratar de sacarlo adelante.
L'Espanyol, doncs, s'acosta a l'objectiu, continua penúltim, però a només un punt del Valladolid i del Getafe, que ara és qui marca la salvació. Més lluny queden el Cádiz, amb 38, el Celta i l'Almeria, que en tenen 39, i el València, que amb 40 punts és a tocar de la permanència. I miren el calendari, aquests últims 3 partits de l'Espanyol, el més complicat de tot serà el de demà passat, quan rebran l'Atlètic de Madrid a la RCD Stadium. El següent compromís serà diumenge, al camp del València, que podria rebre els blanquiblaus amb la salvació assegurada, i en l'últim partit l'Espanyol rebrà l'Almeria. Això pel que fa a la lluita per la permanència. Si mirem cap a Europa, quito la banda, ja decidit pel Barça. El Girona va tenir una ensopegada que hem vist al cap dels partits que faltaven per disputar, que va ser fatídic a Bassas, perquè si hagués guanyat encara no només mantindria la setena posició, sinó que a més hagués ajudat a obrir una mica de forat respecte als perseguidors.
Sí, però ara n'ha sortit en favor de l'Atlètic Club de Bilbao i demà mirarà d'esgotar les seves darreres opcions al camp del Celta a partir de 7:45 per obrir la jornada. De totes maneres, Mitchell ha volgut reivindicar la importància del partit igualment per arribar almenys al rècord dels 53 punts i mirar de rematar la temporada amb bon sabor de boca.
Per nosaltres és demà un partit important perquè continuem en vuitè posició i hem de fer un pas endavant per guanyar demà i continuar en la mateixa imatge que estem donant en la segona volta, no?
Un partit per al qual Mitchell tindrà la baixa inesperada del Rorro Riquelme per una lesió muscular. Avui se li faran més proves per saber quin és el període de baixa. Recordem que el Girona també perdia per aquest partit David López per acumulació de grogues, però almenys recupera Oriol Romeu, que dissabte va complir partit de sanció.
Celta, Betis i Osasuna. Aquest és el calendari que li falta al Girona abans d'acabar la Lliga. Anem ara, però, al futbol internacional i amb les celebracions. El Manchester City ja és campió de la Premier i ahir ho van celebrar. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Els de Guardiola van celebrar el títol derrotant el Chelsea per 1-0 amb gol de Julián Álvarez. El City ara té 7 punts més que l'Arsenal i encara un partit menys. El dia 3 de juny jugaran la final de la Copa Wembley contra el United i el dia 10 la final de la Champions a Istanbul contra l'Inter. Guardiola creu que per passar la història han de guanyar la final a Turquia.
Perquè ens considerin un dels grans equips de la història, hem de guanyar la Champions. Si no, sempre hi haurà qui dirà que la nostra etapa aquí serà incompleta.
Alemanya, mentrestant, el Dortmund va derrotar 0-3 l'Augsburg i ara és líder de la Bundesliga amb 2 punts de marge sobre el Bayern de Múnich a una jornada pel final. Els de Tuchel van perdre 1-3 contra el Leipzig i a França al PSG només li cal un punt més ja per ser matemàticament campió després de derrotar l'Auxerre per 1-2 amb gols d'Mbappé. Falten 2 jornades pel final. Els de Galtier tenen 6 punts de marge sobre el Lens. I a l'Eredivisie, als Països Baixos, l'Ajax té opcions encara de jugar a la Champions. Ahir van guanyar l'Utrecht per 3-1 en l'últim partit a casa i falta només una jornada per acabar el campionat.
I Bassas, un últim apunt de futbol.
Sobre el Madrid i el cas Vinícius, una última hora perquè el club blanc ha comunicat fa uns minuts que el president Florentino Pérez s'ha reunit amb el jugador aquest migdia per donar-li tot el seu suport i estima, per informar-lo també de tots els passos que el club està seguint per la seva defensa i li ha confirmat que el Madrid anirà fins a les últimes conseqüències.
Ja sé que no és moment, potser, però és que t'havia de recordar també a tu, Gemma, arriba el Clàssic Andorra, el festival clàssic que reuneix la música, la dansa i les arts escèniques de més renom del 2 al 11 de juny. Ompliran els escenaris únics del país dels Pirineus artistes com Marianna Gil, i a partir d'aquí noms més complicats de pronunciar, sí, però igualment interessants. Per exemple, Anita Rajbelishvili, Xavi de Mestre, Valentín Dítiuk, la Vertigo Dance Company, Ulisses Quartet i Benny Benac III, Joan Bourgeois o la música de John Williams. Entrades disponibles amb actuacions gratuïtes, una experiència cultural inoblidable. Més informació a classicand.com. I anem ja al bàsquet i al desastre del Barça aquest cap de setmana a l'Eurolliga. Finalment, el Madrid és el nou campió d'Europa després de superar l'Olympiacos a la final per 78-79, mentre que el Barça va marxar de Lituània amb la quarta posició sota el braç, Gemma.
Sí, aquest Barça va perdre en el partit pel tercer quart lloc contra el Mónaco per 78-66. El tècnic blaugrana, Sarunas Jasikevičius, estava decebut per la situació i en declaracions a RAC1, Nikola Mirotić admetia que desconeix quin és el seu futur al Barça.
Me gustaría, y esa sería mi idea, y es mi idea, pero como te digo, es algo que ahora mismo está muy, muy lejos y no puedo pensar y no puedo engañarme a mí, ¿no?, con opciones y sueños que no están ni cerca de cumplirse, porque ahora mismo tengo que encontrar la fuerza para conseguir esta liga.
Doncs això, el Barça s'ha de centrar en el pròxim partit de Lliga. Serà dimecres contra el Camp Murcia al Palau Blaugrana. El Madrid també posarà el focus en la Lliga de seguida, però abans ho farà celebrant el títol de campions d'Europa. El conjunt blanc va reaccionar en el tram final del seu partit contra l'Olympiacos. Va ser Llull qui va posar per davant el Madrid a 3 segons només pel final. Els grecs van tenir la darrera possessió, però Canan va fallar l'últim tir. És l'onzena Copa d'Europa pel conjunt madrileny i el tècnic, Xus Mateo, destacava de zon l'entrega dels seus jugadors.
Oye. Hemos ganado nosotros, bueno, hemos hecho un buen trabajo, hemos ganado, podríamos haber perdido, no pasa nada, este es deporte. Lo importante es que siempre pelees y compitas por ganar, por darlo todo, y ese espíritu lo hemos mostrado desde el principio de temporada.
El president blanc Florentino Pérez també es va desplaçar fins a Kaunas i ha rebut les felicitacions de Pablo Lasso, exentrenador de l'equip, i de Luka Doncic, exmadridista.
Gemma, aquest matí ha passat pel món a RAC1 Ona Carbonell per explicar els motius de la seva retirada de la natació artística professional.
La barcelonina continua col·laborant amb la selecció espanyola de natació artística, però descarta fer d'entrenadora a Lligam, però continuarà vigent i, això sí, no descarta ser París d'alguna manera.
Jo crec que estaré com i de quina manera, no ho sé. Ah. Perquè no. També estic fent el tema aquest de maternitat i esport, conciliació, i estem a tope amb això, i potser doncs, puc anar amb aquest tema i ajudant a les esportistes que siguin mares i hagin aconseguit classificar-se pels jocs, o potser vaig amb l'equip, o potser vaig doncs, a retransmetre alguna cosa, no ho sé. Jo crec que anar-hi i aniré, m'encantaria.
Serà d'alguna manera la cita olímpica de París 2024, però no s'hi veia competint a altres jocs. Paral·lelament ha creat una línia de banyadors sostenibles amb el seu nom que es posaran a la venda en els pròxims mesos.
I ara un apunt sobre les eleccions municipals d'aquest diumenge que ve, i és que aquest matí Mundo Deportivo ha organitzat el col·loqui Barcelona i l'Esport a la Casa SEAT de Barcelona, un debat que ha servit per poder escoltar les diverses propostes en matèria esportiva de les principals candidatures que es presenten aquest 28M a l'Ajuntament de Barcelona. Aquestes són les més destacades.
Eva Parera, Valents.
Jocs olímpics d'estiu, però sobretot ser pol d'atracció de grans esdeveniments esportius i atraure nous modalitats esportives.
Àngels Esteller, PP.
Que la gent practiqui esport i facilitar aquest accés a través d'unes bones instal·lacions i amb una col·laboració público-privada amb aliances estratègiques que tinguin finançament suficient a l'hora de portar a terme sense les ingerències municipals.
Javier Edrosa, Ciutadans.
Como somos defensores de la cobertura de la Ronda de Dalt, queremos abrir lo que es la ciudad a Collserola, a la muntanya, ahí sí que impulsaríamos un gran eje deportivo.
Franzina Vila, Tries per Barcelona.
L'activitat física és importantíssim i si treballem de la mà centres d'atenció primària i centres esportius segur que podem fer una aliança a favor de la salut dels barcelonins i les barcelonines.
David Escudé, PSC.
Una política que és la de beques, que ha sigut un èxit. El que farem és ampliar del lloc del 6 al 17, del 5 al 25 i passar dels 4 als 14 milions, que és el que creiem que és necessari per tenir aquestes rutines entre els més joves, també entre les noies.
Janet Sanz, Barcelona en Comú.
Tot el que sigui incrementar la pràctica esportiva de les dones em sembla fonamental. Aconseguíssim ser seu del Mundial de Futbol Femení seria una cosa molt positiva.
Elisenda Alemany, Esquerra Republicana.
Necessitem agilitzar la relació amb els clubs, necessitem esdeveniments internacionals que deixin petjada, necessitem construir noves instal·lacions, i això no es pot fer només amb bones intencions o amb paraules, sinó amb recursos. Per tant, doblar el pressupost en 4 anys.
I, Gemma, què ens falta per saber?
que un MVP de la Super Bowl serà el nou copropietari dels Barcelona Dragons. Es tracta del defensa nord-americà Malcolm Smith, que el 2014 es va endur el guardó després de guanyar el títol amb els Seattle Seahawks. Smith forma part d'un grup inversor dels Estats Units que ha cobrat el 60% de les accions de l'equip català de futbol americà. La franquícia ho anunciarà en les properes hores. A les 7 d'aquesta tarda arribarà a Madrid l'expedició d'atletes espanyols que hi van guanyar el Campionat d'Europa per equips de marxa, entre ells tres catalanes, Raquel González Campos, de Mataró, segona en dones, la terrassenca Cristina Montesinos, tercera, i la també terrassenca Paula Juárez, de només 22 anys, novena. La protagonista de la cita va ser Maria Pérez, que va batre el rècord del món dels 35 quilòmetres marxa i s'ha convertit en la primera espanyola en aconseguir un rècord mundial. En tenis, avui comencen les rondes prèvies del Roland Garros, el dia després que Daniil Medvedev s'endugués el Masters 1000 de Roma, després de superar Holger Rune a la final per un doble 5-7. En ciclisme, avui jornada de descans al Giro amb la general encapçalada pel francès Bruno Almirell. Demà etapa de 200 quilòmetres entre Savio Chiese i Monte Bondone. I en rugbi, la Santboiana jugarà les semifinals de la Lliga després d'eliminar el Barça a quarts amb una victòria al Valdiri Aleu per 38-31 gràcies a un assaig sobre la botzina. El Queso Centre Pinares de Valladolid serà el rival a les semifinals.
I deixeu que afegim una última hora a totes les reaccions i conseqüències dels crits racistes d'ahir a Mestalla contra Vinícius, el davanter del Real Madrid. En aquest cas, el que tenim és el comunicat de la Comissió d'Antiviolència. Diu, absolut rebuig a aquest tipus de comportaments i que s'estan duent a terme tasques d'anàlisi d'imatges per intentar identificar els autors i després proposar-ne les sancions. Gemma, em vas dir que sabies com reclamar una factura de llum o que no?
No ho acabo de tenir clar encara, no.
Doncs persisteu com nosaltres, perquè no només la Gemma, jo estic igual, eh? No us preocupeu, que per això hi és Legalitas, perquè amb Legalitas comptes amb experts que t'ajuden a solucionar els temes que no controles. A més, és molt fàcil, t'hi pots posar en contacte per telèfon o per internet tantes vegades com vulguis i les 24 hores al dia si és un tema urgent. No ho dubtis, contracta la seva tarifa plana per només 25 euros al mes i posa els teus assumptes a les mans de veritables experts. Festa ja de Legalitas trucant al 900-100-608. Legalitas, Gemma, i endavant,
endavant
amb la teva vida. I dit això, endavant també amb la Publi. Res, 3 minutets i tornem per rematar el racó migdia.
A Bombreu i Esclat t'ajudem a estalviar en les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bombreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen. Bombreu i Esclat.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res.
I una barbacoa de les de Uau.
Molt ben cuidat tot.
Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Gourmet La Vanguardia i Cavieroli et porten un pack d'alta cuina per als teus aperitius. Tres tipus de Cavieroli Drops i una salsa d'oliva verda líquida. Anxoves de l'Escala, musclos edició limitada a la Cala, formatge a la vinyeta, ametlla espanyol i cervesa artesana Gradisca. Tot per tan sols 49 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Vols posar-te plaques solars? Aprofita que aquest mes de maig a Àngel Solar et regalem fins a 4 panells en contractar la teva instal·lació.
Truca al 900-101-081 o entra a angelsolar.es i emporta't les teves plaques gratis. Recorda, només aquest mes de maig al 900-101-081 o a angelsolar.es.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi només per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I
ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
I a 3 minuts i mig arribarem a les 3. Obrim l'agenda cultural des de Canes un dia més. Jude Law i Alicia Vikander aterren al Festival de Cinema, convertits en Enric Vuité i la seva última dona, Caterina Parr. Ho fan el film Firebrand, dirigit pel brasiler Karim Ainu, que recupera de l'oblit una dona avançada al seu temps. La pel·lícula s'ha presentat al festival acompanyada d'una sonora ovació. Anem cap allà, enviada especial de RAC1 a Canes. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Enric Vuité va passar la història com un monarca dèspota i erràtic, i sobretot perquè va tenir 6 dones, de les quals en va decapitar 2. L'última d'aquest reguitzell d'esposes va ser Caterina Parr, una dona cultivada, avançada als seus temps, que va ser regent mentre el monarca era lluny d'Anglaterra per combat i que va ser la primera en publicar llibres amb el seu nom. És precisament aquest personatge el que Karim Ainu ha volgut rescatar de l'oblit amb Firebrand, un drama històric on tant Vikander com Low brillen per les seves interpretacions. El britànic explicava que van estar estudiant molt els referents històrics de l'època.
Crec que el que més em va sorprendre a mesura que llegia és que tots els llibres d'història inclouen els mateixos episodis, però cada historiador interpreta a la seva manera el temps que hi ha entre aquests episodis. Això va ser alliberador perquè ens permetia interpretar-ho a la nostra manera. Els fets es mantenen intactes, però hi ha tot de moments ambigus que només pots imaginar-los. Teníem la sensació que coneixíem els personatges per tots els retrats que n'hem vist, però va ser fa molt de temps.
Avui també es presenten a competició a Canes el més nou de Kaurismäki, Fallen Leaves i Cerrar los ojos, el retorn de Víctor Erice després de 30 anys.
Per cert, que el cinema català serà un dels convidats d'honor al Raindance Film Festival. És el certamen de cinema independent més gran del Regne Unit. La programació s'ha presentat precisament des del Festival de Canes, Pol Prats.
Sí, aquests dies Canes també ha servit d'escenari per anunciar el cartell del Raindance, que serà la tardor vinent al cinema català i durarà diverses propostes que es presentaran sota el segell de Catalan Films. És la marca de la Generalitat per potenciar l'audiovisual català. El Raindance, per tant, que serà un aparador pel cinema independent català i una gran oportunitat per teixir ponts amb el cinema del Regne Unit.
I abans ho dèiem, avui encetem una setmana marcada pels concerts de grans artistes internacionals que fan parada a Barcelona. D'entrada, aquesta nit, Elton John omplirà el Palau Sant Jordi amb la seva gira de comiat. L'artista britànic oferirà avui i demà els seus dos únics concerts a l'estat. Farà un repàs de més de 4 dècades de trajectòria amb èxits com aquest I Am Still Standing, però també Rock and Man. Oh, your song. And you can tell everybody this is the song. Els concerts formen part de la gira Farewell Yellow Brick Road Tour, que serà un punt i a part en la carrera d'Elton John Paul.
Amb 76 anys i 3.500 concerts a la butxaca, l'artista britànic assegura que aquesta serà la seva última gira mundial i quan l'acabi diu que només farà concerts puntuals. Elton John tancarà la gira de comiat aquest estiu als Estats Units, una gira, per cert, que ha estat de rècord, en què ha recaptat més de 800 milions d'euros en gairebé 300 concerts a tot el món, ha venut més de 5 milions d'entrades. Elton John pujarà a l'escenari del Palau Sant Jordi a les 9 del vespre i donarà el tret de sortida a una setmana màgica per Barcelona. Demà hi tornarà l'artista britànic i a partir de dimecres serà el torn de Coldplay, que fins diumenge oferirà 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.